Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
De 14 anys podran sortir al carrer a partir d'aquest diumenge, una hora al dia màxim, i acompanyats d'un adult amb el qual convisquin. Montse Manent.
Així ho ha anunciat finalment el vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, que ha detallat que no hi haurà trams horaris perquè els infants surtin. També podran portar joguines, el que no podran fer és anar als parcs infantils.
Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar.
El Ministeri de Sanitat retarda de nou l'inici del pla de seroprevalència previst per aquest dilluns i que implicava proves per determinar el nivell d'immunitat de la població espanyola.
El ministre Salvador Illa ha anunciat que es farà a partir de la setmana vinent sense concretar data. Ha estat en la cinquena compareixença al Congrés dels Diputats des de l'estat d'alarma. Illa també ha demanat no abaixar la guàrdia malgrat les mesures de desescalada.
Es verdad que esta tendencia de los datos favorables que se mantiene nos hace plantearnos algunas medidas todavía muy prudentes de alivio. Es algo que todos deseamos, pero que debe hacerse, como indico, con sumo cuidado. No podemos bajar la guardia. Si se avanza demasiado deprisa, corremos el riesgo de un repunte que podría elevarnos a situaciones que no deseamos.
Continua la recerca d'un segon desaparegut a Osona que hauria estat arrossegat pel riu Gurri durant el temporal. El pla Inuncat ja s'ha desactivat un cop passat el perill de desbordament de rius i rieres.
El desaparegut és també treballador de l'empresa càrnica de Taradell, on treballava l'home aparegut mort ahir arrossegat també pel riu Gurri.
El nou FM, Isaac Moreno.
Continua l'operatiu de recerca d'una segona persona que possiblement també s'hauria endut l'aigua i el riu Gurri a Vic. A la recerca d'ahir, on es va localitzar el cos sense vida d'un treballador de l'escorxador Leport Gourmet, també es va trobar la documentació d'una segona persona i per això, segons els bombers, es manté la recerca de forma preventiva.
El ministre d'Universitats, Manuel Castells, aposta per una avaluació online no continuada si no es poden fer els exàmens presencials.
Castells admet que el curs vinent caldrà adaptar-se per garantir la seguretat dels estudiants.
La recomendación nuestra, y que ha sido adoptada por la mayoría de universidades, es programar exámenes online, programar evaluación continuada y, si en último momento pudiera ampliarse a exámenes presenciales, con precauciones que he señalado, pues también podría ser.
El confinament ha marcat la celebració de Sant Jordi enguany, deixant els carrers buits de les tradicionals parades de llibres i roses.
La Diada s'ha celebrat virtualment amb molta activitat a través de les xarxes socials i repartiment de roses solidàries a Tarragona.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Tarragona ha viscut un Sant Jordi molt diferent. A les 9 del matí la Rambla Nova no s'ha omplert de paradetes i no s'hi ha vist el tràfic habitual d'aquest dia de llibres i roses. Tot i això, algunes floristes de ciutat han repartit les roses a domicili per totes aquelles persones que les havien encarregat i enviat.
Notícies en xarxa, edició Vespre. Obrim un dia més plana de serveis meteorològics, interessant-nos, com no, per la previsió del temps, avui ja amb aquest pla Inuncat desactivat. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica podem qualificar-la de primaveral de cara no només avui, sinó els propers dies. I és que tindrem alguns intervals de núvols, tant al matí com durant les tardes, i fins i tot a partir de migdia creixeran nuvolades. De fet, a hores d'ara ja s'observen els primers ruixats a punts del Pirineu, Prepirineu, també punts del prelitoral, i que de moment només han deixat entre 2 i 3 litres tot estirar. Però això sí, creiem que aniran a més aquests ruixats al llarg d'aquesta tarda i poden deixar alguna precipitació
precipitació moderada, sobretot en àrees de muntanya. Tot això acompanyat d'unes temperatures que han pujat i força, sobretot allà on la nuvolositat ahir era molt abundant, que és a dir, a les comarques de Girona. Aquí les temperatures són entre 7, 8 i 9 graus més altes que no pas ahir, i les màximes ara mateix s'assoleixen a molts punts del país als 22 o 23 graus. Una miqueta més baixa allà on s'estan descarregant aquests ruixats, que ara mateix, per exemple, a Puigcerdà tenen 18, 19 graus i també tenen 17 o 18 a cap a punts del sector de l'Aran. Aquesta situació de ruixats de tarda es tornarà a repetir al llarg de les properes tardes, i en temperatures que, si fa no fa, demà seran similars a les d'avui. Això sí, de cara a dissabte s'observa una pujada sensible del termòmetre i l'ambient al centre del dia serà molt i molt suau. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els nens menors de 14 anys podran sortir al carrer a partir d'aquest diumenge, una hora al dia màxim, i acompanyats d'un adult amb el qual convisquin. Així ho ha anunciat el vicepresident de Drets Socials del govern espanyol, Pablo Iglesias. El que hem sabut de nou, però, és que no hi ha limitació horària perquè els infants surtin, ho podran fer des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, i també podran portar joguines. El que no podran fer és anar als parcs infantils. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els nens podran sortir una hora entre les 9 del matí i les 9 del vespre i es podran allunyar un màxim d'un quilòmetre del seu domicili. El vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, n'ha explicat els detalls i ha afegit quines són les limitacions.
Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar.
Iglesias, que ha demanat disculpes als nens per la incertesa generada a l'hora de comunicar aquestes mesures, ha afegit que els adults podran acompanyar fins a 3 nens que convisquin sota el mateix sostre. Pel que fa a les mascaretes, no serà obligatori que els nens les portin, però sí es recomana en el cas que es trobin en un lloc amb molta altra gent.
Qui ha valorat de nou aquest pla de desconfinament dels nens ha estat el govern català, que no renuncia a recomanar una sortida dels més petits per franges horàries, com establia el seu propi pla de desconfinament. Per la consellera de Presidència, Meritxell Budó, no és incompatible demanar-ho a la ciutadania amb l'ordre de Moncloa, que, insistim, només parla d'una hora al dia dins una àmplia franja de 9 del matí a 9 del vespre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La diferència bàsica amb la proposta del govern central és que des de Madrid es fa un capmàs horari, de 9 a 9, mentre que a Catalunya es recomana una sortida per nens i adolescents de manera endreçada i no pas tots alhora, per franges horàries. La portaveu Meritxell Budó reconeix que les competències les té el govern central i, per tant, el govern català només pot recomanar fer-ho així.
Tot i que per part del govern de l'Estat espanyol no s'ha dictat unes franges horàries com si estem recomanant des del govern de Catalunya, entenem que les famílies poden fer cas de les recomanacions que fa el govern de Catalunya, perquè es tracta, repeteixo, que els nens i les nenes, que els infants i els joves del nostre país puguin començar a sortir al carrer com una mesura excepcional, no amb normalitat, i que, per tant, ho hem de fer intentant evitar al màxim tots aquells contagis.
Demà al Parlament el govern aprovarà els pressupostos del 2020 amb el suport dels comuns. Segons Budó, suposen 3.000 milions de despesa per fer front a la crisi del coronavirus.
El pla de desconfinament dels nens forma part tan sols, però, d'un pla més ampli de mesures de desescalada per la població en general i que hauria de començar a mitjans de maig, segons va anunciar ahir el propi president espanyol, Pedro Sánchez. Per arribar fins aquí, però, calien una sèrie d'estudis previs, com el de seroprevalència, que va anunciar el Ministeri de Sanitat, ara ja fa més d'una setmana, i que havia de començar aquest dilluns, després de força retards. Doncs bé, finalment tampoc començarà dilluns, ho ha reconegut el propi ministre Salvador Illa, que avui ha comparegut al Congrés dels Diputats per explicar aquestes primeres fases de desconfinament.
Illa s'ha limitat a dir que començarà la setmana vinent, però no dilluns, i que es realitzarà junt amb les comunitats autònomes. Precisament, segons sembla, són les comunitats les que no arriben a temps per poder desenvolupar aquestes proves que han de permetre comprovar el percentatge de població que ja és immune. Sigui com sigui, el ministre no ha donat importància a aquest retard i ha explicat que els criteris i marcadors de la futura desescalada, no així els tempos, seran homogenis a tot el territori espanyol i amb mesures que es podran corregir o modificar segons les circumstàncies. En aquest sentit, Illa ha fet una crida a la prudència i ha recordat que continuem en estat d'alarma, tot i que amb mesures d'alleujament, com són les sortides controlades dels nens al carrer.
Es verdad que esta tendencia de los datos favorables que se mantiene nos hace plantearnos algunas medidas todavía muy prudentes de alivio. Es algo que todos deseamos, pero que debe hacerse, como indico, con sumo cuidado. No podemos bajar la guardia. Si se avanza demasiado deprisa, corremos el riesgo de un repunte que podría elevarnos a situaciones que no deseamos.
Un altre element confirmat és que el pla s'està treballant amb les comunitats autònomes, tot i que per ara se'n desconeixen més detalls i si recollirà o no les propostes del pla elaborat per l'equip d'Oriol Mitjà i que ja ha presentat la Generalitat. Mentrestant, avui ha arrencat ja a Catalunya el programa Orfeu amb les primeres proves de cribatge massiu per detectar la Covid-19. Els centres de recerca preveuen analitzar 170.000 mostres en 6 setmanes, però comencen amb una capacitat inferior.
Tot això el mateix dia que hi ha un nou repunt, lleuger, això sí, pel que fa al nombre de morts diaris a Espanya per Covid-19. Han estat 440 en les darreres hores i el total ja supera les 22.000 persones que han perdut la vida per aquesta pandèmia. També hi ha 213.000 diagnosticats i 89.000 altes hospitalàries. Amb les dades a la mà, el director del Centre d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha instat avui a no iniciar la desitjada desescalada fins que les comunitats puguin seguir la traçabilitat de cada cas.
Segons Simón, això es podria produir en un termini mínim de 2 setmanes. Pel que fa a la importància de la taxa R0, la que avalua l'índex de transmissió de la malaltia, o dit d'altra manera, les persones que pot infectar cada positiu. Simón ha recordat que hauria d'estar per sota d'un en cada comunitat per poder iniciar també aquesta desescalada. I sobre l'augment de positius diagnòstics, en els darrers dies el director del Centre d'Emergències ha assegurat que ja estava previst amb l'augment també de proves PCRs, però ha afegit que fins i tot aquest increment és menor del que esperaven.
Sabíamos que íbamos a tener un incremento relativo de casos, que ha sido mucho menor del esperado, aunque tengamos un incremento muy importante del número de pruebas, lo cual indica que la epidemia va incluso mejor de lo que pensábamos, pero lo cierto es que los datos hay que interpretarlos con más cuidado porque tenemos esa diferencia en la forma de hacer el diagnóstico.
Pel que fa a Catalunya, les últimes xifres publicades parlen ja de 9.000 morts, 205 més en les darreres hores i el nombre de positius diagnosticats freguen els 46.000.
La dada positiva, però, és que les UCIs catalanes estan ja al 66% d'ocupació, amb 977 llits ocupats per malalts de Covid-19. És el primer dia des del mes passat, el passat mes de març, que aquesta xifra baixa del miler. Salut, però recorda encara que s'està al 167% de la capacitat de llits hospitalaris habituals de crítics, si es té en compte que en les darreres setmanes aquesta capacitat s'ha vist triplicada.
Doncs amb l'horitzó ja posat en les mesures de desconfinament, alguns municipis comencen ja a relaxar també algunes de les restriccions preses. És el cas de Reus, al Baix Camp, on l'Ajuntament reemprendrà dilluns les obres públiques. La Nova Hernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Comitè d'Emergències de l'Ajuntament de Reus ha ratificat la decisió d'aixecar la suspensió de les obres públiques municipals que es van aturar el passat 16 de març arran de l'estat d'alarma. Entre aquestes hi ha la construcció del Centre Social El Roser amb un pressupost de 1,8 milions d'euros, els poliesportius lleugers de les escoles Joan Rebull i Sali Artiga de 2,4 milions, de la millora de l'espai urbanístic del passeig de la Boca de la Mina de 2 milions d'euros i la millora de la xarxa d'aigües amb un cost de 250.000 euros. Carles Pellicer, alcalde de Reus.
L'objectiu és recuperar parcialment l'activitat econòmica municipal i, en definitiva, garantir el lloc de treball i el cicle de facturació públic.
El consistori reusenc avisa que la represa de l'activitat s'haurà de fer garantint les mesures de prevenció necessàries per evitar contagis i no posar en risc la salut dels treballadors. Unes obres públiques que reiniciaran 2 setmanes després de l'autorització decretada per l'Estat.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Més qüestions. El pla Inuncat ja s'ha desactivat un cop passat el perill de desbordament de rius i rieres, però les conseqüències d'aquest nou temporal encara es deixen sentir. La més greu, la mort d'un treballador i la desaparició d'un altre a Osona.
Els municipis baixempordanesos de Foixà, Parlavà, Rupià i Ultramort, voluntaris de Creu Roja, hi han repartit aquesta tarda més de 4.000 litres d'aigua potable. El pou d'abastament dels quatre municipis va quedar inundat amb el temporal i no tenen aigua de boca.
I a Vic continua la recerca d'un segon desaparegut, suposadament arrossegat pel riu Gurri. Es tractaria també d'un altre treballador de la mateixa empresa càrnica de Taradell. Els equips d'emergència han reemprès els treballs de rescat a primera hora després que ahir es trobés a la mateixa zona on va aparèixer el cos del primer treballador, la documentació d'una segona persona. El nou FM, Isaac Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Continua l'operatiu de recerca d'una segona persona que possiblement també s'hauria endut l'aigua i el riu Gurri a Vic. En la recerca d'ahir, on es va localitzar el cos sense vida d'un treballador de l'excursió de l'Eport Gourmet, també es va trobar la documentació d'una segona persona i per això, segons els bombers, es manté la recerca de forma preventiva. El secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, al Maresme i Osona, Lalo Plata, ha confirmat al nou FM que la persona que busquen també és treballador de l'excursió de Santa Eugènia de Berga.
A través de la nostra pròpia gent al centre de treball, veiem que hi havia una persona desapareguda i sabent que és un trajecte habitual per molts dels treballadors i treballadores que assisteixen al centre, ens van posar en contacte i ens van confirmar tant la desaparició d'aquest primer cadàver que s'ha trobat com de la segona persona. En som conscients i també és un treballador de l'Eport Gourmet.
Avui Càrnies en Lluita ha emès un comunicat considerant el cas un accident laboral i reclamen a l'empresa l'Eport Gourmet i als ajuntaments de Vic i Santa Eugènia de Berga la seva responsabilitat per l'estat del camí vell de Taradell, molt freqüentat pels treballadors de l'escorxador.
A Badalona han començat avui les negociacions entre els diferents grups polítics per trobar acords per la futura investidura després de la dimissió del socialista Àlex Pastor. L'alcaldessa accidental, Aida Llauradó, afirma que tot i que el seu nom no està sobre la taula, assumiria el càrrec si hi hagués un ampli consens. Ràdio Ciutat de Badalona, Gisela Jimeno, bona tarda.
Bona tarda. Llauradó es mostra convençuda que s'arribarà a un acord amb les forces d'esquerres per la nova investidura que, tot i que encara no hi ha data confirmada, recordem que haurà de ser abans del 12 de maig. Assegura que els comuns estan oberts a facilitar un govern de majoria progressista, sigui amb Dolors Sabater o amb noms que puguin sorgir en els propers dies.
Nosaltres no hem fet un posicionament concret a favor o en contra de cap candidat o candidata, sinó el que volem fer és tenir un paper facilitador des de la nostra posició i facilitar la major opció possible que es posin d'acord, sobretot Guanyem i el Partit Socialista, que són els dos partits que d'esquerres que sembla que es volen disputar l'alcaldia. Nosaltres el que creiem és que s'ha de presentar un projecte polític, que hem de parlar de com volem afrontar aquesta situació de futur.
Per això Llauradó ha afegit que lamentaria que Xavier García Albiol assumís l'alcaldia perquè els partits d'esquerres no aconsegueixen posar-se d'acord.
En qüestió social, el ministre d'Universitats, Manuel Castells, aposta per una avaluació online o continuada si no es poden fer els exàmens presencials. Pel que fa al curs vinent, admet que potser caldrà adaptar-se per garantir la seguretat dels estudiants. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda, doncs. Així de contundent ho ha dit el ministre Castells.
El curso próximo, en principio, y digo bien, en principio, es un curso que se debería abrir en los plazos normales y al que simplemente habrá que adaptar probablemente, yo diría incluso seguramente, en términos de la presencialidad. Lo cual puede ser presencial, pero presencial no de cualquier manera y no como antes, y esto depende de lo que el Ministerio de Sanidad.
Pel que fa a aquest curs, si no es pot fer l'avaluació presencial, el Ministeri recomana que els exàmens siguin online o fer una avaluació continuada. Es tracta d'una recomanació. Ara cada universitat haurà de determinar quin sistema vol adoptar. Per cert, malgrat que les competències estan transferides, Castells ha destacat que l'acord de les recomanacions s'ha fet de manera unànim amb comunitats autònomes i universitats.
Més qüestions. La comunitat musulmana comença el Ramadà demà divendres, una celebració que enguany es veurà altament afectada per la crisi del coronavirus, ja que té un fort component de reunió social que no es podrà dur a terme aquest any. Ràdio Municipal de Terrassa, David Marcet, bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres comença el Ramadà per la comunitat musulmana, que a Terrassa està formada per més de 20.000 persones. Durant el mes que dura enguany fins al 23 de maig, els musulmans no podran menjar, beure ni practicar relacions sexuals entre l'alba i la posta de sol. el ramadà té un fort component de relació social que ara, amb el confinament, no podrà tenir. D'una banda, amb les oracions en grans espais i més mesquites, i ara tancades per l'estat d'alarma. De l'altra, la celebració del trencament del dejuni amb un sopar, anomenat iftar, després de la posta de sol. Sense poder resar en comunitat ni fer l'iftar en grup, la comunitat musulmana de Terrassa es resigna a celebrar el ramadà en la més estricta intimitat a casa. Tampoc podran sentir les paraules de l'imam a la mesquita. Com a alternativa, farà alguns discursos per videoconferència, sobretot per donar tranquil·litat i acompanyament als musulmans.
L'altre titular del dia és, sens dubte, el Sant Jordi, un confinament que ha marcat la celebració d'aquesta diada, deixant els carrers buits de les tradicionals parades de llibres i roses. El gremi de llibreters es mostra preocupat i ha demanat que es continuïn comprant llibres als establiments habituals.
Per aquest motiu ha engegat la campanya Sense Parades però Sense Parar, que promou la venda online de llibres. N'ha parlat a la xarxa el secretari tècnic del gremi, Maria Marín.
Les llibreries tenim la passada de baixada perquè tot el comerç està tancat i encara estarem temps, però podeu fer comandes, podeu comprar llibres, i això no només és mantenir un vincle amb els clients i els amics de llibreries, que són l'equipament cultural de proximitat, sinó és la manera d'ajudar a que continuï venint ingressos i que aquest teixit, que és potser el més dens d'Europa, quan puguem tornar a obrir, la recuperació sigui menys difícil i puguem facilitar que no quedi ningú en el camí.
Pel que fa a Flor, la campanya Roda a casa ha superat totes les previsions i ha esgotat la partida prevista de venda a la xarxa i a domicili.
A Tarragona, els carrers també han quedat buits de gent, però la ciutat ha tingut molta activitat a través de les xarxes socials i repartiment de roses solidàries. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Tarragona ha viscut un Sant Jordi molt diferent. A les 9 del matí la Rambla Nova no s'ha omplert de paradetes i no s'hi ha vist el tràfic habitual d'aquest dia de llibres i roses. Tot i això, algunes floristeries de la ciutat han repartit les roses a domicili per totes aquelles persones que les havien encarregat i enviat. A més, des de l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili han fet activitats a través d'internet i les xarxes socials durant tot el dia. D'altra banda, s'han entregat 2.300 roses solidàries a una dotzena de centres sanitaris de Tarragona. Els treballadors i les treballadores han rebut aquesta iniciativa, engegada pel Club Excursionista El Trall Tàrraco, amb molt entusiasme i agraïment.
I com sentíem, aquesta diada tampoc ha volgut deixar de banda els que més estan patint aquesta crisi sanitària.
Pacients i personal sanitari d'hotels medicalitzats han rebut roses i llibres dedicats. La iniciativa ha superat les expectatives i han aconseguit 1.700 llibres per 350 pacients.
Un d'aquests hospitals medicalitzats sorpresos amb llibres i roses ha estat el Rafael Hoteles de Badalona. Per alegrar una mica aquest Sant Jordi, els responsables d'aquest centre han regalat un llibre a tots els pacients i als sanitaris que hi treballen. D'altra banda, des de la direcció del centre també han encarregat una rosa per tot el personal sanitari. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bona tarda.
Bona tarda. La idea va sorgir quan els plantejaven crear una petita biblioteca per distreure els malalts i tot es va animant a mesura que s'apropava Sant Jordi. A través de la publicació El Tot Badalona van fer una crida perquè la gent donés llibres per als pacients. L'endemà mateix ja van rebre les primeres respostes en forma de més de 300 llibres i revistes per part de la llibreria El Fènix, la biblioteca Can Casa Coberta i l'editorial RBA. Una resposta que va sorprendre fins i tot a les encarregades de gestió, com la cap d'infermeria Assumpta Ruiz.
I l'endemà teníem aquí ja 15 caixes de llibres que ens havia portat l'Ajuntament. Llavors vam pensar que, com que venia Sant Jordi, faríem com una sorpresa a tothom, perquè la veritat és que els primers dies aquí ha sigut molt dur. I llavors doncs, hem fet a cada pacient i a cada professional, els hem regalat un llibre.
Alguna pacient fins i tot ha regalat a les seves infermeres una rosa feta amb el que tenen a mà, paper i tot l'agraïment del món.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Secretaria General de l'Esport recomana donar per finalitzada la temporada esportiva.
Els últims dies i setmanes, moltes federacions han posat el punt i final a les lligues del seu esport per la pandèmia del coronavirus. En les pròximes hores i durant aquesta setmana s'afegiran més esports en la cancel·lació de les competicions. Escoltem el secretari general d'Esports del Govern català, Gerard Figueres.
Des de la Secretaria General de l'Esport hem fet una recomanació de donar per finalitzada la temporada esportiva actual. Una recomanació a la que ja s'han acollit alguns organitzadors de competició esportiva, com és el cas de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb la que hem donat conjuntament per finalitzada la competició dels Jocs Esportius Escolars d'aquest curs.
Doncs precisament aquesta tarda la Federació Catalana de Futbol ha donat per finalitzades totes les seves competicions en les modalitats de futbol, futbol sala i futbol platja, entenent aquesta recomanació de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física. La Federació ara vol obrir una consulta entre els clubs catalans per conèixer la seva opinió sobre la conclusió dels campionats abans d'adoptar una resolució i asseguren que continuaran estudiant la confecció d'un programa econòmic de congelació i reducció temporal de les quotes federatives a clubs i federats de cara a la pròxima temporada 2020-2021, així com d'ajut a la tresoreria dels clubs.
Pel que fa als clubs catalans, la proposta de decidir el final de lligues a través d'una consulta ha generat també molta polèmica. I més coses. La Federació Catalana de Bàsquet dona algunes lligues per acabades.
I podria ampliar aquesta mesura a la màxima categoria del bàsquet català, la Copa Catalunya, tant masculina com femenina, o les lligues de preferent, a més de les competicions territorials sènior, que de moment encara no han donat per finalitzades. De moment, avui, i degut a l'ampliació de l'estat d'alarma, s'ha suspès totes les lligues d'àmbit català i territorial, excepte les sèniors i preferents.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Passarem junts un Sant Jordi diferent amb la mel de la nostra gent. Combinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Tot anirà bé.
No perdre mai l'esperança, un nou demà es construeix sempre a certa distància. Des del present, poder-ne ser conscient, serà el moment d'actuar ben diferent.
Llargues hores d'incertesa, mentre la tristesa festeja la nostra captivitat.
Duriran més primaveres, sorgiran noves donzelles, s'alçaran valentes per cridar.
Dóna'm una llança, vèrtex d'esperança, fruit del nostre amor.
Passons un Sant Jordi diferent amb la mel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però un llibre molt potent.
Sant Jordi li farem
de la nostra gent. Confinats entre quatre parets i junts, sense roses al carrer, però avui lliure molt.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els nens menors de 14 anys podran sortir al carrer a partir d'aquest diumenge, una hora al dia màxim, i acompanyats d'un adult amb el qual convisquin, Montse Manent.
El vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha detallat que no hi haurà trams horaris perquè els infants surtin. També podran portar joguines. El que no podran fer és anar als parcs infantils.
Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar.
El Ministeri de Sanitat retarda de nou l'inici del pla de seroprevalència previst per aquest dilluns i que implicava proves per determinar el nivell d'immunitat de la població espanyola.
El ministre Salvador Illa ha anunciat que es farà a partir de la setmana vinent sense concretar data. També ha demanat no abaixar la guàrdia malgrat les mesures de desescalada.
Es verdad que esta tendencia de los datos favorables que se mantiene nos hace plantearnos algunas medidas todavía muy prudentes de alivio. Es algo que todos deseamos, pero que debe hacerse, como indico, con sumo cuidado. No podemos bajar la guardia. Si se avanza demasiado deprisa, corremos el riesgo de un repunte que podría elevarnos a situaciones que no deseamos.
Continua la recerca d'un segon desaparegut a Osona que hauria estat arrossegat pel riu Gurri durant el temporal. El pla Inuncat ja s'ha desactivat un cop passat el perill de desbordament de rius i rieres.
El desaparegut és també treballador de l'empresa càrnica de Taradell, on treballava l'home aparegut mort ahir, arrossegat també pel riu Gurri.
El nou FM, Isaac Moreno.
Continua l'operatiu de recerca d'una segona persona que possiblement també s'hauria endut l'aigua i el riu Gurri a Vic. A la recerca d'ahir, on es va localitzar el cos sense vida d'un treballador de l'excursió de l'Eport Gourmet, també es va trobar la documentació d'una segona persona i per això, segons els bombers, es manté la recerca de forma preventiva.
El ministre d'Universitats, Manuel Castells, aposta per una avaluació online o continuada si no es poden fer els exàmens presencials.
Castells admet que el curs vinent caldrà adaptar-se per garantir la seguretat dels estudiants.
La recomendación nuestra, y que ha sido adoptada por la mayoría de universidades, es programar exámenes online, programar evaluación continuada, y si en último momento pudiera ampliarse a exámenes presenciales, con precauciones que he señalado, pues también podría ser.
El confinament ha marcat la celebració de Sant Jordi enguany, deixant els carrers buits de les tradicionals parades de llibres i roses.
Els llibreters lleidatans xifren en un 80% la davallada en la venda de llibres aquesta diada.
Uau, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
És el cas, per exemple, de la llibreria Caselles de Lleida. El seu propietari i president també del Gremi de Llibreters a Lleida, Jordi Caselles, alerta de l'important cop que suposa això per al sector.
La campanya de Sant Jordi nosaltres no la limitem sol, el dia 23. La facturació de tot el mes d'abril comptant el Sant Jordi és molt important, representa potser un 20% de la facturació anual.
En xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb aquest pla Inuncat ja desactivat. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica podem qualificar-la de primaveral de cara no només avui, sinó els propers dies. I és que tindrem alguns intervals de núvols, tant al matí com durant les tardes, i fins i tot a partir de migdia creixeran nuvolades. De fet, a hores d'ara ja s'observen els primers ruixats a punts del Pirineu, Prepirineu, també punts del prelitoral, i que de moment només han deixat entre 2 i 3 litres tot estirar. Però això sí, creiem que aniran a més aquests ruixats al llarg d'aquesta tarda i poden deixar alguna precipitació moderada, sobretot en àrees de muntanya. Tot això, doncs, acompanyat d'unes temperatures que han pujat i força, sobretot allà on la nuvolositat ahir era molt abundant, que és a dir, a les comarques de Girona. Aquí les temperatures són entre 7, 8 i 9 graus més altes que no pas ahir, i les màximes ara mateix s'assoleixen a molts punts del país als 22 o 23 graus. Una miqueta més baixa allà on s'estan descarregant aquests ruixats, que ara mateix, per exemple, a Puigcerdà tenen 18, 19 graus i també tenen 17 o 18 cap a punts del sector de l'Aran. Aquesta situació de ruixats de tarda es tornarà a repetir al llarg de les properes tardes, i en temperatures que, si fa no fa, doncs demà seran similars a les d'avui. Això sí, de cara a dissabte s'observa una pujada sensible del termòmetre i l'ambient al centre del dia serà molt i molt suau. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els nens menors de 14 anys podran sortir al carrer a partir d'aquest diumenge, una hora al dia màxim, i acompanyats d'un adult amb el qui convisquin. Així ho ha anunciat el vicepresident de Drets Socials del govern espanyol, Pablo Iglesias. El que hem sabut de nou, però, és que no hi ha limitació horària perquè els infants surtin. Ho podran fer des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit. I també podran portar joguines. El que no podran fer és anar als parcs infantils. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els nens podran sortir una hora entre les 9 del matí i les 9 del vespre i es podran allunyar un màxim d'un quilòmetre del seu domicili. El vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, n'ha explicat els detalls i ha afegit quines són les limitacions.
Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar.
Iglesias, que ha demanat disculpes als nens per la incertesa generada a l'hora de comunicar aquestes mesures, ha afegit que els adults podran acompanyar fins a 3 nens que convisquin sota el mateix sostre. Pel que fa a les mascaretes, no serà obligatori que els nens les portin, però sí es recomana en el cas que es trobin en un lloc amb molta altra gent.
Qui ha valorat de nou aquest pla de desconfinament dels nens ha estat el govern català, que no renuncia a recomanar una sortida dels més petits per franges horàries com establia el seu propi pla de desconfinament. Per la consellera de Presidència, Meritxell Budó, no és incompatible demanar-ho a la ciutadania amb l'ordre de Moncloa, que, insistim, només parla d'una hora al dia dins una àmplia franja de 9 del matí a 9 del vespre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La diferència bàsica amb la proposta del govern central és que des de Madrid es fa un capmàs horari, de 9 a 9, mentre que a Catalunya es recomana una sortida per nens i adolescents de manera endreçada i no pas tots alhora, per franges horàries. La portaveu Meritxell Budó reconeix que les competències les té el govern central i, per tant, el govern català només pot recomanar fer-ho així.
Tot i que per part del govern de l'Estat espanyol no s'ha dictat unes franges horàries com si estem recomanant des del govern de Catalunya, entenem que les famílies poden fer cas de les recomanacions que fa el govern de Catalunya, perquè es tracta, repeteixo, que els nens i les nenes, que els infants i els joves del nostre país puguin començar a sortir al carrer com una mesura excepcional, no amb normalitat, i que, per tant, ho hem de fer intentant evitar al màxim tots aquells contagis.
Demà al Parlament el govern aprovarà els pressupostos del 2020 amb el suport dels comuns. Segons Budó, suposen 3.000 milions de despesa per fer front a la crisi del coronavirus.
El pla de desconfinament dels nens forma part tan sols, però, d'un pla més ampli de mesures de desescalada per la població en general i que hauria de començar a mitjans de maig, segons va anunciar ahir el propi president Pedro Sánchez. Per arribar fins aquí, però, calien una sèrie d'estudis previs com el de seroprevalència que va anunciar el Ministeri de Sanitat ara ja fa més d'una setmana i que havia de començar aquest dilluns, després de força retards. Doncs bé, finalment tampoc començarà dilluns. Ho ha reconegut el propi ministre, Salvador Illa, que avui ha comparegut al Congrés per explicar aquestes primeres fases de desconfinament.
Illa s'ha limitat a dir que començarà la setmana vinent, però no dilluns, i que es realitzarà junt amb les comunitats autònomes. Precisament, segons sembla, són les comunitats les que no arriben a temps per poder desenvolupar aquestes proves que han de permetre comprovar el percentatge de població que ja és immune. Sigui com sigui, el ministre no ha donat importància a aquest retard i ha explicat que els criteris i marcadors de la futura desescalada, no així els tempos, seran homogenis a tot el territori espanyol i amb mesures que es podran corregir o modificar segons les circumstàncies. En aquest sentit, Illa ha fet una crida a la prudència i ha recordat que continuem en estat d'alarma, tot i que amb mesures d'alleugeriment com són les sortides controlades dels nens al carrer.
Es verdad que esta tendencia de los datos favorables que se mantiene nos hace plantearnos algunas medidas todavía muy prudentes de alivio. Es algo que todos deseamos, pero que debe hacerse, como indico, con sumo cuidado. No podemos bajar la guardia. Si se avanza demasiado deprisa, corremos el riesgo de un repunte que podría elevarnos a situaciones que no deseamos.
Un altre element confirmat és que el pla s'està treballant amb les comunitats autònomes, tot i que per ara se'n desconeixen més detalls i si recollirà o no les propostes del pla elaborat per l'equip d'Oriol Mitjà i que ja ha presentat la Generalitat. Mentrestant, avui ha arrencat ja a Catalunya el programa Orfeu amb les primeres proves de cribatge massiu per detectar la Covid-19. Els centres de recerca preveuen analitzar 170.000 mostres en 6 setmanes, però comencen amb una capacitat inferior.
Tot això el mateix dia que hi ha un nou repunt, lleuger, això sí, pel que fa al nombre de morts diaris a Espanya per Covid-19. Han estat 440 en les darreres hores i el total ja supera les 22.000 persones que han perdut la vida per aquesta pandèmia. També hi ha 213.000 diagnosticats i 89.000 altres altes hospitalaris. Amb les dades a la mà, el director del Centre d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha instat avui a no iniciar la desitjada desescalada fins que les comunitats puguin seguir la traçabilitat de cada cas.
Segons Simón, això es podria produir en un termini mínim de 2 setmanes. Pel que fa a la importància de la taxa R0, de la que avalua l'índex de transmissió de la malaltia, o dit d'altra manera, les persones que pot infectar cada positiu, Simón ha recordat que hauria d'estar per sota de l'1 en cada comunitat per poder iniciar també aquesta desescalada. I sobre l'augment de positius diagnòstics en els darrers dies, el director de Centre d'Emergències ha assegurat que ja estava previst amb l'augment també de proves PCR, però ha afegit que fins i tot aquest increment és menor del que esperaven.
Sabíamos que íbamos a tener un incremento relativo de casos, que ha sido mucho menor del esperado, aunque tengamos un incremento muy importante en el número de pruebas, lo cual indica que la epidemia va incluso mejor de lo que pensábamos, pero lo cierto es que los datos hay que interpretarlos con más cuidado porque tenemos esa diferencia en la forma de hacer el diagnóstico.
Pel que fa a Catalunya, les últimes xifres publicades parlen ja de 9.000 morts, 205 més en les darreres hores, i el nombre de positius diagnosticats freguen els 46.000.
La dada positiva, però, és que les UCIs catalanes estan ja al 66% d'ocupació, amb 977 llits ocupats per malalts de Covid-19. És el primer dia des del passat mes de març que aquesta xifra baixa del miler. Salut, però, recorda encara que s'està al 167% de la capacitat de llits hospitalaris habituals de crítics, si es té en compte que en les darreres setmanes aquesta capacitat s'ha vist triplicada.
Malgrat la rebaixa de l'atenció als hospitals, és imprescindible no tan sols una vacuna per recuperar la normalitat, sinó també un tractament eficaç contra la Covid-19. Per això tots els esforços científics es centren aquí. També els dels laboratoris farmacèutics. Grífols està treballant amb un tractament basat en el plasma de pacients ja recuperats i els primers resultats són esperançadors. La farmacèutica assegura que podria tenir enllestit aquest tractament al juliol. Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
La companyia amb seu a Sant Cugat assegura estar més a prop d'oferir un tractament per a la Covid-19 basat en el plasma i ja en recull de pacients recuperats per processar-lo i produir immunoglobulines hiperimmunes anti-SARS-CoV-2 com a potencial tractament per al virus. Segons explica en un comunicat, aquest tractament podria estar disponible al juliol i, paral·lelament, Grífols ha accelerat el desenvolupament d'una prova diagnòstica específica d'alta sensibilitat, els primers lots de la qual ja estan fabricats i es preveu que estiguin llestos a principis de maig.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Més qüestions. El pla Inuncat ja s'ha desactivat un cop passat el perill de desbordament de rius i rieres, però les conseqüències d'aquest nou temporal encara es deixen sentir. La més greu, la mort d'un treballador i la desaparició d'un altre a Osona.
Els municipis baixempordanesos de Foixà, Parlavà, Rupià i Ultramort, voluntaris de Creu Roja, hi han repartit aquesta tarda més de 4.000 litres d'aigua potable. El pou d'abastament dels quatre municipis va quedar inundat amb el temporal i no tenen aigua de boca.
I a Vic continua la recerca d'un segon desaparegut, suposadament arrossegat també pel riu Gurri. Es tractaria d'un altre treballador de la mateixa empresa càrnica de Taradell. Els equips d'emergència han reemprès els treballs de rescat a primera hora, després que ahir es trobés a la mateixa zona on va aparèixer el cos del primer treballador, la documentació d'una segona persona. El nou FM, Isaac Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Continua l'operatiu de recerca d'una segona persona que possiblement també s'hauria endut l'aigua i el riu Gurri a Vic. En la recerca d'ahir, on es va localitzar el cos sense vida d'un treballador de l'escorxa de l'Eport Gourmet, també es va trobar la documentació d'una segona persona i per això, segons els bombers, es manté la recerca de forma preventiva. El secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, al Maresme i Osona, Lalo Plata, ha confirmat al nou FM que la persona que busquen també és treballador de l'escorxador de Santa Eugènia de Berga.
A través de la nostra pròpia gent al centre de treball, veient que hi havia una persona desapareguda i sabent que és un trajecte habitual per molts dels treballadors i treballadores que assisteixen al centre, ens van posar en contacte i ens van confirmar tant la desaparició d'aquest primer cadàver que s'ha trobat com de la segona persona. En som conscients i també és un treballador de Port Gourmet.
Avui Càrnies en Lluita ha emès un comunicat considerant el cas un accident laboral i reclamen a l'empresa l'Eport Gourmet i als ajuntaments de Vic i Santa Eugènia de Berga la seva responsabilitat per l'estat del camí vell de Taradell, molt freqüentat pels treballadors de l'escorxador.
I a Badalona han començat avui les negociacions entre els diferents grups polítics per trobar acords per la futura investidura després de la dimissió del socialista Àlex Pastor. L'alcaldessa occidental, Aida Llaurador, afirma que tot i que el seu nom no està sobre la taula, assumiria el càrrec si hi hagués un ampli consens. Ràdio Ciutat de Badalona, Gisela Jimeno, bona tarda.
Bona tarda. Llaurador es mostra convençuda que s'arribarà a un acord amb les forces d'esquerres per la nova investidura que, tot i que encara no hi ha data confirmada, recordem que haurà de ser abans del 12 de maig. Assegura que els comuns estan oberts a facilitar un govern de majoria progressista, sigui amb Dolors Sabater o amb noms que puguin sorgir en els propers dies.
Nosaltres no hem fet un posicionament concret a favor o en contra de cap candidat o candidata, sinó el que volem fer és tenir un paper facilitador des de la nostra posició i facilitar la major opció possible que es posin d'acord, sobretot Guanyem i el Partit Socialista, que són els dos partits que d'esquerres que sembla que es volen disputar l'alcaldia. Nosaltres el que creiem és que s'ha de presentar un projecte polític, que hem de parlar de com volem afrontar aquesta situació de futur.
Per això, Llaurador ha afegit que lamentaria que Xavier García Albiol assumís l'alcaldia perquè els partits d'esquerres no aconsegueixen posar-se d'acord.
El ministre d'Universitats, Manuel Castells, aposta per una avaluació online o continuada si no es poden fer els exàmens presencials. Pel que fa al curs vinent, admet que potser caldrà adaptar-se per garantir la seguretat dels estudiants. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda, doncs. Així de contundent ho ha dit el ministre Castells.
El curso próximo, en principio, y digo bien, en principio, es un curso que se debería abrir en los plazos normales y al que simplemente habrá que adaptar probablemente, y incluso seguramente, en términos de la presencialidad. Lo cual puede ser presencial, pero presencial no de cualquier manera y no como antes, y esto depende de lo que nos diga el Ministerio de Sanidad.
Pel que fa a aquest curs, si no es pot fer l'avaluació presencial, el Ministeri recomana que els exàmens siguin online o fer una avaluació continuada. Es tracta d'una recomanació. Ara cada universitat haurà de determinar quin sistema vol adoptar. Per cert, malgrat que les competències estan transferides, Castells ha destacat que l'acord de les recomanacions s'ha fet de manera unànim amb comunitats autònomes i universitats.
L'altre titular del dia és, sens dubte, aquesta diada de Sant Jordi diferent. El confinament ha marcat la celebració de la diada, deixant els carrers buits de les tradicionals parades de llibres i roses. El gremi de llibreters es mostra preocupat i ha demanat que es continuïn comprant llibres als establiments.
Per aquest motiu, ha engegat la campanya Sense Parades, però sense parar, que promou la venda online de llibres. N'ha parlat a la xarxa el secretari tècnic del gremi, Maria Marín.
les llibreries, tenim la persona baixada perquè tot el comerç està tancat i encara estarem temps, però podeu fer comandes, podeu comprar llibres, i això no només és mantenir un vincle amb els clients i els amics de llibreries, que són l'equipament cultural de proximitat, sinó és la manera d'ajudar a que continuï venint ingressos i que aquest teixit, que és potser el més dens d'Europa, quan puguem tornar a obrir, la recuperació sigui menys difícil i puguem facilitar que no quedi ningú en el camí.
Pel que fa a les flors, la campanya Rosa de Sant Jordi a casa ha superat totes les previsions i ha esgotat la partida prevista de venda a la xarxa i a domicili.
Al territori, els llibreters lleidatans xifren en un 80% la davallada en la venda de llibres aquest Sant Jordi. Això suposa un cop important pel sector, ja que les vendes entorn de la Diada són, en alguns casos, una cinquena part de la facturació anual. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
És el cas, per exemple, de la llibreria Caselles de Lleida. El seu propietari i president també del Gremi de Llibreters a Lleida, Jordi Caselles, alerta de l'important cop que suposa això per al sector.
La campanya de Sant Jordi nosaltres no la limitem sol al dia 23. La facturació de tot el mes d'abril comptant el Sant Jordi és molt important. Representa potser un 20% de la facturació anual. Llavors, la facturació en concret d'aquest any, tens que pensar que nosaltres hem estat tancats des del dia 14 del mes passat, totalment tancat, ara hem fet una mica de renta online, que s'ha incrementat molt, però amb això no salves els mobles ni de lluny, no? Potser pot ajudar una mica, però la davallada jo calculo que entre un 80%.
De fet, Caselles apunta que ja han neguit el sector per la viabilitat d'alguns establiments quan acabi l'estat d'alarma.
Aquesta Diada tampoc ha volgut deixar de banda els que més estan patint aquesta crisi sanitària.
Pacients i personal sanitari d'hotels medicalitzats han rebut roses i llibres dedicats. La iniciativa ha superat les expectatives i ha aconseguit 1.700 llibres per 350 pacients.
Un d'aquests hospitals medicalitzats, sorpresos amb llibres i roses, ha estat el Rafael Hoteles de Badalona. Per alegrar una mica aquest Sant Jordi, els responsables d'aquest centre han regalat un llibre a tots els pacients i als sanitaris que hi treballen. D'altra banda, des de la direcció del centre també han encarregat una rosa per tot el personal sanitari. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bona tarda.
Bona tarda. La idea va sorgir quan els plantejaven crear una petita biblioteca per distreure els malalts i tot es va animant a mesura que s'apropava Sant Jordi. A través de la publicació al Tot Badalona van fer una crida perquè la gent donés llibres per als pacients. L'endemà mateix ja van rebre les primeres respostes en forma de més de 300 llibres i revistes per part de la llibreria El Fènix, la biblioteca Can Casa Coberta i l'editorial RBA. Una resposta que va sorprendre fins i tot a les encarregades de gestionar com la cap d'infermeria Assumpta Ruiz.
I l'endemà teníem aquí ja 15 caixes de llibres que ens havia portat l'Ajuntament. Llavors vam pensar que, com que venia Sant Jordi, faríem com una sorpresa a tothom, perquè la veritat és que els primers dies aquí ha sigut molt dur. I llavors hem fet a cada pacient i a cada professional, els hem regalat un llibre.
Alguna pacient fins i tot ha regalat a les seves infermeres una rosa feta amb el que tenen a mà, paper i tot l'agraïment del món.
I un darrer apunt, abans d'esports, us fem una recomanació literària per aquest Sant Jordi, un llibre d'un autor de Gelida, l'Alt Penedès, i que ens fa arribar des de Ràdio Vilafranca.
Hola, sóc en Jordi Llavina, acabo de publicar un llibre que es titula El Magraner, que és un relat poètic, amb un cert abast, podríem dir-ne, metafísic. L'ha publicat l'editorial Font del Cargol Cossetània i va guanyar el premi Marià Manent. És poesia, però a la vegada també és un relat sobre un passejant que va trobant coses en el seu camí i que es va embardissant en el seu camí. Espero que passeu una molt bona Diada, encara que sigui tan estranya i tan diferent a totes les altres que haurem viscut mai. No té per què ser inferior en intensitat personal. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Secretaria General de l'Esport recomana donar per finalitzada la temporada esportiva.
Els últims dies i setmanes, moltes federacions han posat el punt i final a les lligues d'esports per la pandèmia del coronavirus. A les pròximes hores i durant aquesta setmana s'afegiran més esports a la cancel·lació de les competicions. Escoltem el secretari general d'Esports del Govern català, Gerard Figuera.
Des de la Secretaria General de l'Esport hem fet una recomanació de donar per finalitzada la temporada esportiva actual. Una recomanació a la que ja s'han acollit alguns organitzadors de competició esportiva, com és el cas de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb la que hem donat conjuntament per finalitzada la competició dels Jocs Esportius Escolars d'aquest curs.
Doncs precisament aquesta tarda la Federació Catalana de Futbol ha donat per finalitzades totes les seves competicions en les modalitats de futbol, futbol sala i futbol platja, atenent aquesta recomanació de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física. La Federació ara vol obrir una consulta entre els clubs catalans per conèixer la seva opinió sobre la conclusió dels campionats abans d'adoptar una resolució i asseguren que continuaran estudiant la confecció d'un programa econòmic de congelació i reducció temporal de les quotes federatives a clubs i federats de cara a la pròxima temporada 2020-2021, així com d'ajut a tresoreria dels clubs.
La Federació Catalana de Bàsquetbol dona algunes lligues per acabades.
I podria ampliar aquesta mesura a la màxima categoria del bàsquet català, la Copa Catalunya, tant masculina com femenina, o les lligues de preferent, a més de les competicions territorials sènior, que de moment encara no ha donat per finalitzades. De moment, avui, degut a l'ampliació de l'estat d'alarma, suspès totes les lligues d'àmbit català i territorial, excepte les sèniors i preferents.
Els esports on hi hagi contacte o amb risc de lesió seran els últims en tornar.
La Mesa Sectorial de l'Esport de Catalunya s'ha reunit avui i ha començat a dissenyar com seria el confinament i el retorn a l'activitat esportiva quan així sigui recomanable per les autoritats sanitàries i amb les mesures oportunes. En una primera fase on les instal·lacions esportives estarien tancades, s'obriria el centre del rendiment de Sant Cugat del Vallès, on entrenen esportistes d'èlit. Alguns d'ells es preparen per grans cites internacionals cada temporada i cada 4 anys pels Jocs Olímpics i Paralímpics. També en aquesta primera fase entraria l'esport individual i a l'aire lliure. En una segona fase s'obriria les instal·lacions, permetent només 1/3 de l'aforament. I ja en la tercera fase, els esports de contacte o risc de futbol, siguin individuals o col·lectius, seran els últims en poder tornar a entrenar. A més de les arts marcials, es tracta d'esports com dèiem, el futbol, el rugby, bàsquet o l'handbol. I la competició tornaria amb mesures de restricció de l'aforament.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
I creus que és tan senzill que pots amb tot. Quan de sobte les tempestes cauen i et mullen de cop. I tu, pensant que tot està vençut, ho vas provant un cop i un altre, donant cops de cap contra el mateix mur. I lluny a l'horitzó de cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé.
quan de cop la sort s'apagui. Si estem junts serà més fàcil, al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Ens trobem un nou camí, però la sortida és tan borrosa i la por ens va fent cada cop més petits. Tu no et rendeixis, que el més important és aprendre de les derrotes, que guanyar és seguir lluitant.